L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, en dia 12 de juliol, destacarem... El govern reactiva la integració de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta al consorci que lluita contra la mosca negra. El govern modifica el projecte de l'edifici de les delegacions de Tortosa per estalviar 2 milions d'euros. L'estudi dels sediments del tram final del riu Ebre i del seu delta rep una beca de la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut de Recerca. Detingudes i empresonades 3 persones per la mort d'una dona a Ulldecona en l'assalt al seu domicili. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta s'integraran finalment a l'estructura del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, el CODE, l'organisme mancomunat que lluita, entre d'altres, pel control de la plaga de la mosca negra. Així ho va anunciar el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, després de reunir-se amb els presidents dels 4 ens comarcals de les Terres de l'Ebre. Tot i que prevista des de fa anys, l'ampliació territorial de l'organisme no va acabar prosperant. Ara, el CODE impulsarà els canvis estatutaris per fer possible la integració i ampliar la participació en els mecanismes de controls de plagues com la de la mosca negra.
Sí, clar, la mosca negra avui té un problema. La focalda hi té un problema a vora Ebre. Per tant, el problema és quatre comarques. Tenim un bon element que és el CODE, que treballa molt bé, que segur perfectament la professionalitat del CODE aquí és indubtable, però clar, tenim dos que són Montsià i Ebre, que són els que estatutàriament avui tenen la potestat sobre el poder. El primer que hem de fer és que els dos consells comarcals sol·licitin la incorporació del poder i tenir el poder real ara que no és sol·licitat, és modificar els estatuts, i això com a part que no ho acabarem aquí, seria un cost per mi. Però això no implica que hi ha hagut el consell comarcal o l'Ajuntament o el Consell de que ha demanat la col·laboració del poder.
La proposta d'integrar les dues comarques ja la va posar sobre la taula l'anterior govern, amb la idea que l'organisme també abastés el territori de les quatre comarques i, fins i tot, modificant la seva denominació geogràfica per la de Terres de l'Ebre. Però el canvi estatuari, finalment, no va acabar prosperant. Pallarès, de fet, va reconèixer que en aquests moments ajuntaments com el de Gandesa treballen i col·laboren activament amb el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, sense estar-hi integrats orgànicament. L'operació que ara es planteja permetria reconèixer administrativament aquesta tasca en tot l'àmbit territorial. El futur del CODE va estar un dels punts tractats en la reunió que Pallarès va mantindre amb els quatre presidents dels Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre, Lluís Soler, del Baix Ebre, Joan Martín Masdeu, del Montsià, Jordi Jardí, de la Ribera d'Ebre i Carles Luz, de la Terra Alta, per tal de coordinar diferents tasques entre aquests organismes i la delegació del govern. Un dels punts prioritaris en l'ordre del dia era també el nomenament de diferents representants polítics dels Consells Comarcals al Consell Rector de l'Institut per a les Comarques de l'Ebre. Pallarès va explicar que aquestes designacions s'efectuaran mantenint el percentatge de representativitat obtingut pels diferents partits en les últimes eleccions municipals.
L'estratègia que s'ha seguit és intentar mantenir el 90% dret a les eleccions municipals dels diferents partits polítics. No han volgut aplicar la majoria que té convergència i unió als quatre consells comarcals. I el que han fet ha estat que han intentat donar representativitat als diferents partits polítics. Això quedarà de la següent manera. Convergència i Unió tindrà sobre 12 representants. Convergència i Unió tindrà 6 representants. El Partit dels Socialistes tindrà 3 representants. Esquerra Republicana tindrà 2 representants. I el Partit Popular tindrà 1 representant.
En la trobada, el delegat i els presidents comarcals van abordar també altres nomenaments comarcals en organismes de la Generalitat, el futur Consorci de Normalització Lingüística i el seu impuls en el context actual de restriccions, així com els diferents organismes que impulsen polítiques de promoció turística des de les diferents administracions. El pròxim 29 de juliol, Pallarès es tornarà a reunir amb els presidents i aquest cop també amb els gerents dels consells comarcals per tal d'abordar amb més profunditat els assumptes pendents.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El govern ha decidit introduir modificacions en el projecte constructiu del nou edifici de les delegacions del carrer Montcada de Tortosa per poder aconseguir un estalvi de 2 milions d'euros en el cost total del projecte, inicialment previst en 12,6 milions. Segons va explicar l'Agència Catalana de Notícies, el delegat del govern, Xavier Pallarès, aquesta retallada es basarà en la substitució dels materials que estava previst usar per construir la façana, convertir l'auditori escalonat en un recinte d'un nivell, prescindir de la instal·lació d'un bar-restaurant al mateix edifici i eliminar 18 places d'aparcament subterrani.
Escolta, aquí s'ha de fer una reducció. Evidentment, basamos en els criteris tècnics de qui fa el projecte. Escolta, aquí per rebaixar despeses, han de modificar els materials empleats a la façana. És una part molt important bastant important del pressupost, que es podia modificar i no afectar absolutament en res, i per tant és una despesa menys. Dos, l'auditori que havia muntat era un auditori d'estos escalonat, vertical, tal i qual. Escolta, si el fem pla, farà la mateixa funció d'auditori, inclús pot servir per algun altre tipus d'acte, i per tant podem estalviar diners. Molt bé. Tres, el tema d'un bar-restaurant que hi havia dintre. Escolta, si reduïm la part de la bar-restaurant i que la gent vagi a posar el restaurant als bars de la zona, que és el que també pretenem per dinamitzar el que és el nucli antic de Tortosa, doncs també ens estalviem uns diners. Vinga. I després quatre, el tema dels pàrquings, tu saps perfectament que això és una zona que tenim molts problemes d'aigua i evidentment s'han suprimit al voltant de 18 pàrquings perquè d'aquesta manera no mos cal apretar tant contra la paret de les cases i tenim més marge de metres per a fer forjats i d'aquesta manera guanyem temps i estalviem diners.
Les obres que haurien d'acabar a finals del 2014 acumulen prop de 5 mesos de retard. Pallarès considera que les mesures plantejades pel govern després de dues reunions amb l'empresa pública Gisa, que executa l'obra, i l'autora del projecte, l'arquitecte Carme Pinós, són de menor impacte i destaca que la seva inclusió no repercutirà en la funcionalitat de l'edifici. La idea, segons va puntualitzar, era evitar un nou retard en l'execució del projecte atesa la disponibilitat de 2,6 milions d'euros previstos en el pressupost d'aquest 2011. De fet, i segons en reconeix el delegat, l'aparició d'aigües subterrànies en la construcció dels fonaments de l'aparcament és la principal causa del retard entre 4 i 5 mesos que acumulen en aquests moments les obres.
Nosaltres, després de l'estiu, tornem a fer una reunió en Gisa, en la redactora del projecte, i la part de la Generalitat que sent aquí de delegació, per aviam ja com queda tot el tema. Les obres van continuant, porten un retard acumulat d'uns 4 o 5 mesos, bàsicament pel tema de les humitats. El tema de les humitats mos ha matat.
El delegat ja va anunciar que passat l'estiu tornarà a reunir-se amb els responsables de Gisa i l'arquitecte que ha dissenyat l'edifici per certificar la plasmació d'aquestes mesures en el projecte i la seva execució. La idea, segons va reiterar, continua sent que l'edifici pugui ser operatiu a finals del pròxim 2014.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estudi dels sediments del tram final del riu Ebre i del seu delta rep una beca de la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut de Recerca. El treball desenvoluparà noves tecnologies que incrementarà el coneixement científic de la zona. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
L'estudi dels sediments del tram final del riu Ebre i el seu delta és el tema de recerca de la tesi doctoral que aquest dilluns ha rebut la segona beca impulsada per la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, amb la col·laboració del Banc Santander. El treball seleccionat entre més de 100 candidats desenvoluparà tecnologies noves que incrementaran el coneixement científic de la zona, però que també es podran aplicar en la millora del control sanitari de la fauna bivalva que abasteix una important indústria alimentària. Les beques són el resultat de la col·laboració entre les institucions per crear un programa d'estudis de postgrau en l'àmbit de l'aqüicultura i els ecosistemes aquàtics per poder desenvolupar un pla de recerca específic. Aquesta col·laboració preveu arribar a tenir fins a 4 beques de doctorat actives cada any i s'emmarca dins del projecte d'atracció de talent del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud, en el qual participen, com dèiem, la URB i l'IRTA, entre altres institucions. La presentació del nou ajut l'han fet Josep Maria Monfort, director general de l'IRTA, Amador Fraile Palacios, director de convenis a Espanya del Santander Universitats, i Francesc Xavier Grau, rector de la URB. En aquest sentit, el rector ha qualificat d'exemplar el suport a la recerca i la transferència de coneixement que Banc de Santander fa a la Universitat Rovira i Virgili des de l'any 2002. Grau també ha destacat la importància de les sinergies estables que se van realitzant entre l'IRTA i la Universitat Rovira i Virgili.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Balls, bous, menjades populars, curses, actes religiosos, activitats per als més joves i per als que no ho són tant. Alegria, gresca, diversió, festa major. Del 9 al 17 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara, les festes de la Plana. Santa Bàrbara invita a tothom a compartir aquests dies tan especials. Us esperem per passar-ho bé a la nostra festa major.
Serveis informatius de Mute.
Agents de l'Àrea Territorial d'Investigació de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres 3 persones per la mort d'una dona de 71 anys el passat dilluns a la matinada durant l'assalt al seu domicili del barri del Castell d'Ulldecona. Després de passar a disposició judicial, els detinguts de nacionalitat romanesa han ingressat ja a la presó. La investigació, a més, ha permès identificar 4 persones més presumptament relacionades amb el cas, que es troben pendents de detenció. Segons els Mossos d'Esquadra, aquest grup seria responsable de diversos robatoris a domicilis comesos durant els darrers mesos al Montsià i al nord de la província de Castelló. La investigació continua oberta i sota secret de sumari. L'assalt que va acabar amb la vida de la dona, que es trobava a casa juntament amb el seu marit, que va resultar ferit, ha aixecat una considerable alarma social a la zona. El passat divendres, unes 700 persones es van manifestar als carrers del barri del Castell i el municipi veí de Sant Rafel del Riu per reclamar més seguretat a les administracions davant la proliferació d'aquest tipus de casos durant els últims mesos. El fet va tenir lloc a la matinada del passat dia 4 de juliol, quan 3 persones van irrompre a l'interior de l'immoble després de forçar el pany de la porta. Després de lligar i emmordassar la parella, van robar una quantitat indeterminada de joies i diners que es trobaven a la casa. La dona hauria acabat morint per l'obstrucció de les vies respiratòries causades per la mordassa. Una avioneta de vigilància i atac dels bombers de la Generalitat, que treballava en l'extinció d'un incendi a Freginals, es va estavellar ahir dilluns a la Badia dels Alfacs, als voltants de les 9 de la nit. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens informa.
Dos avionetes sobrevolaven ahir el cel de la Ràpita en direcció als Alfacs per recollir aigua amb què extingir l'incendi declarat a la mateixa comarca, quan una d'elles va fer una maniobra equivocada i va quedar cap per avall al mig de la badia. El sinistre es va produir poc abans de les 9 del vespre. L'avioneta, contractada pel Ministeri de Medi Ambient, no va resultar molt malmesa, però va quedar pràcticament sota l'aigua. Amb tot, el pilot va poder sortir-ne il·lès. L'accident va crear molta expectació entre els veïns de la Ràpita, que en aquell moment eren a la platja, i de fet van ser algunes embarcacions d'esbarjo i de pesca locals les que primer es van acostar a la zona del sinistre per ajudar l'home accidentat. Poc després també s'hi van desplaçar efectius de salvament marítim i de la Guàrdia Civil, entre d'altres cossos de seguretat. Els bombers tenien previst balissar-la i procedir avui a la seva retirada. Es tracta del segon accident d'una avioneta al Delta de l'Ebre en només 12 dies, i és que el passat 29 de juny va tenir lloc un succés pràcticament idèntic llavors a la badia del Fangar, a la zona del Goleró entre l'Ampolla i del Tebre.
Serveis informatius de Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM des de les de Mute tots els dimarts a les 8 de la tarda. Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les retallades no afectaran el CAP de l'Ametlla. El centre d'atenció primària de l'Ametlla de Mar manté el metge per a desplaçats aquest estiu gràcies a que fa més d'un any que segueix un pla de gestió de recursos. A vostè, Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
El CAP de l'Ametlla de Mar ha fet els deures pel que fa a l'optimització de recursos i per aquest motiu les retallades aplicades pel Departament de Salut de la Generalitat des del passat 1 de juliol no l'afectaran sensiblement. I és que des del Centre d'Atenció Primària de la Cala ja fa més d'un any que s'ha intentat gestionar amb austeritat els recursos tant pel que fa a personal com a despesa en farmàcia. Algunes de les accions realitzades ha estat comptar amb una plantilla ajustada i promocionar l'ús de medicaments genèrics d'igual efectivitat mèdica i inferior cost. A més, s'ha gestionat les visites i receptes dels desplaçats, és a dir, població estacional que visita la Cala per vacances, a part del pressupost destinat als usuaris locals. Per aquest motiu, aquest estiu es pot comptar de nou amb un metge per a desplaçats. Això sí, amb 2 hores menys de consulta. Actualment visita de 4 de la tarda a 9 del vespre, de dilluns a diumenge, i abans era de 2 a 9 de la nit. Tot i això, des del CAP s'ha intentat pal·liar aquesta mancança amb la coordinació amb la resta de professionals del dispositiu mèdic de primera hora de la tarda. Escoltem Manolo Madueño, responsable del CAP.
A nivell des del punt de vista assistencial, este any, respecto a anys anteriors, simplement pues teníamos que el médico este de refuerzo, el médico de desplazados, pues que si antes tenía un horario pues desde las 14 hasta las 21 horas, y estamos hablando simplemente de un refuerzo en sí, pues en estos momentos para este año lo tenemos desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿no? O sea que teóricamente son 2 horas que se intentan compensar también pues con la gente, o sea, los profesionales en este caso, médicos y enfermeras, que en lugar de cortar la jornada a las 14:30, a las 2:30, pues lo hace, unos vienen a las 2, los otros vienen a las 3, de 2 a 3 está prácticamente la plantilla en su mayoría, y por lo tanto cualquier afluencia y demás puede ser rápidamente absorbida.
El CAP de la Mella de Mar es compta amb 2 equips mèdics al matí i 2 a la tarda, de dilluns a divendres. A més, el metge de reforç atén els desplaçats de dilluns a diumenge per la tarda. I el cap de setmana hi ha l'equip de guàrdia més reforç. D'altra banda, cal destacar que finalment el Servei d'Urgències Municipals, el SUM, s'incorpora a la xarxa d'emergències del 112 i 061. D'aquesta manera es podrà actuar de manera molt més ràpida, eficient i coordinada amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. Així s'aconsegueix fer realitat una de les velles reivindicacions realitzades des de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Celebrat el primer Consell Escolar a Deltebre, Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta informació.
Ahir dilluns, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Deltebre va presidir el primer Consell Escolar de la legislatura. El Consell Escolar és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa, alumnes, professors, pares, personal d'administració i serveis, l'equip directiu i també l'Ajuntament. El primer Consell Escolar s'ha decidit que aquest organisme es reunirà un cop al trimestre i també s'ha aprovat el nou horari escolar dels col·legis per al curs 2011-2012, que Deltebre serà al matí de 9 a 12 i mitja i a la tarda de 3 a 4 i mitja. D'altra banda, aquest dijous tindrà lloc per primera vegada un acte de reconeixement a l'esforç acadèmic als alumnes dels 3 col·legis i l'institut, tal com explica el regidor d'Educació, Joan Alginet.
Aquest dijous, el 14, a les 8 de la tarda, a la sala de plens, en què des de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament farem un reconeixement a l'esforç acadèmic de tots aquells xiquets i xiquetes de primer de primària fins a batxillerat i els mòduls de l'institut, reconeixent l'esforç acadèmic que hem fet i bé, reconeixent sobretot la cultura de l'esforç, que del meu punt de vista s'està perdent el reconeixement de la cultura de l'esforç, reconeixent l'esforç que han fet, no tan sols l'alumne que haurien de bones notes, sinó alumnes que potser no han fet molt bones notes, però que s'hauran esforçat per a treure el curs endavant, per a treure les qualificacions que han fet, i això perquè per tant també com dir, és una cosa que s'ha de valorar i ho hem de fer. També ho hem de fer aquest acte on hem fet el nostre sí serà de forma institucionalitzada ja, i per tot el temps i de cara a cada curs acadèmic des de l'Ajuntament s'ha de donar un diploma en aquest xiquet i xiqueta que té molt bones notes però que també s'ha esforçat i que, bueno, que també s'ha d'incentiu per a ell i per a les seves famílies per a seguir avançant i per a seguir estudiant, que aquest és el camí al futur que esperem per a tots els alumnes del tema, no? Que siguin uns molt bons estudiants i que tinguin unes molt bones carreres educatives.
Aquest dijous a les 8 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament s'atorgaran prop d'uns 44 diplomes als estudiants durant el primer acte de reconeixement a l'esforç acadèmic de Deltebre.
Balls, bous, menjades populars, curses, actes religiosos, activitats per als més joves i per als que no ho són tant. Alegria, gresca, diversió, festa major. Del 9 al 17 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara, les festes de la Plana. Santa Bàrbara invita tothom a compartir aquests dies tan especials. Us esperem per passar-ho bé a la nostra festa major.
Serveis informatius de Mute.
Les millores en les 11 sales de cinema d'Amposta i l'augment d'espectadors en aquest complex cinematogràfic centren avui l'actualitat a la capital del Montsià. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, a instàncies de l'Ajuntament d'Amposta es va mantenir una reunió entre l'alcalde de la ciutat i els responsables de l'empresa Unión Cine Ciudad, que gestiona els multicinemes d'Amposta. En aquesta reunió es va arribar al compromís per part de l'empresa de realitzar tot un seguit d'obres de millora i manteniment d'aquestes 11 sales de cinema situades a la zona lúdica de Toses. Entre els compromisos adquirits per l'empresa estan el de pintar tot l'edifici, el manteniment d'exteriors, així com millorar aspectes de l'interior del cinema i la possible instal·lació d'una sala 3D. Segons l'alcalde d'Amposta, la decisió de l'empresa s'ha pres per la demanda de l'Ajuntament, com també per l'increment d'espectadors del darrer any, que han augmentat en un 18%. Escoltem l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, efectivament, la setmana passada va haver una reunió a l'Ajuntament d'Amposta entre la representant del Multicinemes, que forma part d'una empresa que gestiona en aquests moments 17 complexos com el Multicinemes d'Amposta arreu de tota Espanya, i es va arribar a l'acord de que faran tot un seguit d'accions. La primera consistirà amb un repintat de tota la façana dels multicinemes i després també estan estudiant la possibilitat de, per una banda, mirar, poder instal·lar una sala en 3D, però això és una competència directa de l'empresa, i també poder tirar endavant tota una sèrie d'accions per millorar tot el que fa referència tant al funcionament com al manteniment del complex dels cinemes, entre altres qüestions perquè en el que va d'aquest any ha incrementat en un 18% el número d'espectadors. Per tant, l'empresa és conscient de que li interessa tindre perfectes condicions aquestes 11 sales multicinemes d'Amposta.
Doncs una bona notícia per a la capital del Montsià, per en aquesta zona lúdica, que d'altra banda també doncs, sembla que hi ha projectes per millorar edificis i la instal·lació d'un xiquiparc a la mateixa zona.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Canà parlem avui de cine, ja que divendres passat començava el cicle Un estiu de cinema i avancem també les diferents activitats que de cara al cap de setmana s'han organitzat a les cases per a la celebració de la Festa del Carme. Domènec Ramal, des del Canà Ràdio, ens porta tota aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des del Canà repassem avui algunes activitats i propostes d'agenda per al temps de lleure estival i la primera de les qüestions que comentem és de caràcter cinematogràfic. El passat divendres començaven les projeccions del cicle Cinema d'Estiu al recinte portuari de les Cases, un cicle que durant 4 setmanes portarà a cap 4 projeccions, 4 pel·lícules al Port de les Cases els divendres a les 10:30 de la nit. Divendres passat, recordem, el cicle començava amb la versió en castellà castellà del Come Reza Ama. Hi haurà també quatre projeccions a la zona d'Alcanar Platja els dimarts d'aquest mes de juliol i el primer d'agost. La primera d'elles, per tant, aquesta mateixa nit, serà la versió en castellà del Príncep de Pèrsia, mentre que al nucli urbà d'Alcanar les projeccions es portaran a cap de manera alternativa a la plaça del Mirador i a la plaça Lluís Companys, també al llarg de quatre setmanes. El proper dijous a la plaça del Mirador, la pel·lícula que es podrà veure el llibre d'Eli en la seva versió en català. Unes projeccions totalment gratuïtes per a tot el públic assistent que començaran a les 10:30 de la nit, durant tres dies a la setmana, recordem, els divendres a les cases, dimarts a l'Avinguda del Mar d'Alcanar Platja i els dijous alternatius a la plaça del Mirador i a la plaça Lluís Companys d'Alcanar. Però a banda d'aquesta qüestió relacionada amb el cine i parlant també de festa i de temps de lleure, hem d'avançar algunes de les activitats que amb motiu de la celebració de la Festa del Carme al nostre municipi, concretament a les cases d'Alcanar, s'han organitzat per al proper cap de setmana. Divendres, concretament, a les 11 de la nit i al recinte portuari, hi haurà una cantada d'habaneres a càrrec del grup Penjats de l'Am. Com és tradició, hi haurà també la típica degustació de rom cremat. Per dissabte, Festa de la Mare de Déu del Carme, a les 5 de la tarda i a les pistes poliesportives, hi haurà un campionat de futbol sala en categories aleví i cadet entre els equips del Club Esportiu Casenc i el Club Esportiu Alcanar. A les 7:30 de la tarda celebrarà la Santa Missa i la processó pel recinte portuari en honor a la Verge del Carme, organitzada pel Pòsit de Pescadors. En acabar aquesta processó hi haurà també un concert a la plaça de Sant Pere de la banda juvenil de la banda municipal de música d'Alcanar. Ja a la nit, a partir de les 11:30, està prevista la celebració d'una revetlla popular al recinte portuari a càrrec de l'orquestra Saturno i discomòbil durant la nit. A més, es farà també entrega de plaques commemoratives per part del Pòsit de Pescadors a diferents restaurants col·laboradors de la jornada. Per últim, diumenge dia 17, a les 11 del matí hi haurà una Santa Missa, a les 5 de la tarda parc infantil a la plaça del Barranc i ja a partir de les 8 de la tarda el concert del Carme que celebrarà el cor Júbilo d'Alcanar a l'església parroquial de les Cases. Tot un seguit d'activitats que estan organitzades per la Comissió d'Entitats de les Cases i que compten amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcanar i Ports de la Generalitat.
Balls, bous, menjades populars, curses, actes religiosos, activitats per als més joves i per als que no ho són tant. Alegria, gresca, diversió, festa major. Del 9 al 17 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara, les festes de la Plana. Santa Bàrbara invita tothom a compartir aquests dies tan especials. Us esperem per passar-ho bé a la nostra festa major.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo desllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.